no quiere la cosa. Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. De seguida començarem a parlar de circulació. No només amb el Servei Català de Trànsit, perquè ens doni com està la situació del trànsit a aquestes hores a Catalunya, sinó de concretament de circular amb moto. I dins de Catalunya, concretament, circular amb moto per Barcelona. Barcelona, fins fa no res, era una de les ciutats, era la ciutat europea amb més motos. Fins fa no res, fins fa uns anys. Ara, de memòria, serien 3 anys, una cosa així, no? Ara és una de les que més motos té, evidentment, eh? Parlem de Roma, per exemple, estarien a la part, no hi ha gaires diferències. Però, clar, les obres de la ciutat, sobretot amb l'anterior mandat, perquè aquest encara no l'he donat temps a fer absolutament res, doncs posava molt difícil la situació. Sobretot, no sé si recordeu quan van començar a posar o a peatonalitzar carrers, Consell de Cent, amb aquelles barreres de ciment molt perilloses, fins i tot hi va haver de lamentar un mort, un accident amb aquelles tanques, i després les petites tanques que separaven els carrils bici, donant espai a la bicicleta. Doncs una que estava mal posada també va provocar un altre mort de motorista. No és tan fàcil. Això s'afegeix que els carrils ara dels carrers de Barcelona, els carrers per circulació de trànsit, són més estrets. Les motocicletes ja no poden entrar i posar-se davant, no, és difícil. Tot això, evidentment, a part de les qüestions, també parlem de que hi ha algun motorista que deja los correr, que sembla que van fent slalom esquí baixant una muntanya. Parlo en aquest cas dels normals, dels que respecten les regles de circulació i no se la juguen. Perquè ja de per si mateix, anar amb bici o anar amb moto, ja te la jugues si tens un accident. Ja te la jugues. En parlarem d'això, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, entre altres moltes coses, eh? Perquè no sé si sabeu, jo aquí us deixo una data, 3 de cada 10 persones majors de 70 anys viuen en llars unipersonals. És a dir, viuen soles. També parlarem de tot això. És un dia que tenim moltes coses, molta teca i molt interessant, com per exemple l'acord de les infermeres, que el Sindicat d'Infermeres de Catalunya ahir per la nit va arribar ja a un acord i posa fi a la vaga. Parlarem amb la vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya. Benvinguts Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que el temps que tenim a sobre, doncs ja ho veieu. Ja ho veieu, és que pràcticament, excepte les boires que tenim cap a Ponent, que som realment contundents, doncs, a part d'això, tenim un temps estable, molt estable, i és el que esperem de cara a tot el cap de setmana, de cara al que queda aquesta tarda de divendres. No només és aquest sol, sinó, a més, una temperatura que es manté, fins i tot avui, de fet, la màxima podria superar els 24 graus a punts del prelitoral central i nord. Sembla que la cosa, doncs, es manté durant tot el cap de setmana. Alguns núvols, algunes boires, això és el que tindrem, boires espesses, boires repartides en aquest cas, però hi ha una cosa que es manté i és la temperatura. Sembla que baixarà aquest cap de setmana, baixarà, encara que estarà molt, molt per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Tenim a sobre un anticicló que ho tanca absolutament tot. I fins que no marxi aquest anticicló no tornarem a tenir un temps, doncs, del que tocaria per l'època. Hi ha molts que ens preguntem si l'hivern ja s'ha acabat. Aquesta seria una de les preguntes que ens podríem fer. I avui és divendres. Anem a veure com es circula per la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general és cert que parlem de calma en aquesta xarxa viària, però tenim una incidència molt important que tots els conductors han de saber, sobretot si algú es dirigeix cap al nord, cap a França. Ha de saber que a la frontera hi ha una manifestació. La frontera està tancada, de fet, en totes dues direccions i per tot tipus de vehicles. Per tant, perquè no s'hi acumulin tants vehicles, tots aquells que esteu circulant a Catalunya per l'autopista AP7 en direcció nord, cap a la frontera, la darrera sortida que podreu agafar és la sortida número 3. En aquest punt, el desviament és obligatori. Per tant, aquí la cua en el punt de desviament ja supera els 3 quilòmetres. Per tant, tingueu present aquest fet, que no podreu entrar ara mateix a França. Si podeu deixar l'autopista AP7 abans d'aquesta sortida número 3, molt millor, perquè si no tots els vehicles, repeteixo, tot tipus de vehicles, s'acumularà en aquesta sortida. Per tant, tallada a l'AP7, sortida número 3, direcció nord, a causa d'una manifestació a la frontera. A la resta de la xarxa viària, com et deia, afortunadament la situació és molt més tranquil·la.
Roger, gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem xifres, si és que parlem de que sí, és cert que Barcelona és la ciutat, possiblement una de les ciutats europees amb més motos, però això té el seu què, per qüestions de trànsit. Mireu, les motos, quan tenim un trànsit dens, són molt útils, perquè l'espai que ocupa un cotxe no és el que ocupa una moto. La qüestió de desplaçament privat és molt útil en ciutats com a Barcelona. Ara, possiblement també s'ha de cuidar, perquè la qüestió de tenir un accident amb una moto significa que tu ets el xassis, tu ets... I el que s'està jugant la vida, moltes vegades, si no fas com s'ha de fer. I a vegades la circulació tampoc t'ho posa fàcil. Parlem d'això. Ricard Álvarez, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, Cruz. Doncs bé, jo soc usuari de moto.
A Lleida el problema no és tant, no?
No és tant. Ni sortim als rànquings de ciutats amb més motos, però ni evidentment de robatoris, perquè clar, és veritat que la xifra de robatoris que ens han explicat de la ciutat de Barcelona és altíssima, però recordem que també és una de les ciutats on més motos hi ha del món i de les que més de nivell europeu.
Mira, et dic una cosa, ara és una de les que més, no sé si és la segona o la tercera, però durant molts anys Barcelona va ser la primera ciutat europea amb més motos.
Sí, i insisteixo, jo t'ho dic des de la vessant d'un usuari de moto, però cada moto que tenim al carrer és un vehicle que no tenim al carrer i, per tant, les motos ajuden, encara que no ho sembli, a que les ciutats siguin una mica més còmodes de circular. Això agafeu entre cometes, perquè les ciutats cada cop són més impossibles. Però, bueno. Escolta, mira, robatoris de motos. Sí. Des de l'any 2013 al 2022, resulta que ens han explicat des dels Mossos d'Esquadra que s'han fet 32.385 robatoris. Això surt a uns 3.200 cada any. I clar, els Mossos, el que dèiem, no? Potser que els cuidem una mica. Els Mossos el que faran ara és obrir una unitat especial per parlar d'aquests delictes. Però, vaja, em sembla complicat, perquè n'hi ha moltes i una moto és relativament fàcil de robar. En fi, no sé com anirà la història, però insisteixo amb el tema de la sostenibilitat, del canvi climàtic i de que cada vegada puguem circular millor per les ciutats, les motos, igual que els patinets i les bicicletes, i seguint les normes, és un dels vehicles que hauríem de seguir cuidant molt,
Sense cap mena de dubte. Mira, doncs precisament un problema... Clar, és la venda, la robatori de motos per vendre-la per peces, etc. I l'altre problema és la circulació, tal com estaves apuntant. I a Barcelona cada cop, sobretot durant el mandat d'Ada Colau, doncs hi va haver una transformació important amb les superilles, amb carrils bici, amb estretament de carrers, de carrils dins dels carrers. I això els motoristes doncs, van veure com circular per Barcelona cada cop era més difícil. Parlem amb un d'aquests motoristes per acabar la seva opinió. El senyor Jaume Simón, que el tenim al telèfon. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, això per començar. Jaume, com es circula per Barcelona ara amb moto? Ha anat a pitjor això o a millor? Com ho veus?
Bueno, jo crec que ha anat molt a pitjor. Jo fa gairebé 30 anys que circulo per la ciutat amb moto i la veritat que, bueno, tots els canvis que hi han hagut a la ciutat hem anat a pitjor. Realment, per exemple, fer els carrils més estrets, sobretot de molts carrers, reduir carrils en favor del carril bici, les proteccions, els blocs de formigó, etc. Realment tot ha anat a pitjor en contra de circular amb el vehicle privat, ja només la moto en aquest cas, sinó amb vehicle privat.
Clar, la qüestió, jo pensava que si Barcelona és una de les ciutats que més motos d'Europa té, no sé si és la primera o la segona, no ho tinc clar això, la pregunta és: com és possible que es faci més difícil la circulació als motoristes?
Bé, jo crec que això ve per part de l'Ajuntament que hem tingut aquests últims anys, que realment ells estaven totalment en contra del vehicle privat, i a part ells ho deien, no? Que el que volien és que tu no tinguessis ganes d'agafar ni moto ni cotxe. Llavors, el que van fer és tot anar en contra de reduir carrils, de circulació, a vies principals, com per exemple la Meridiana, a fer carril bici pràcticament a tots els carrers per reduir carrils pels cotxes. Al final, el que no volen és que tu agafis el teu vehicle privat i vagis en transport públic o en aquest cas en bicicleta. El que passa que, clar, no tothom pot anar en bicicleta o no tothom pot arribar a la feina amb transport públic, i llavors hi ha alguns desplaçaments també que amb la motocicleta, la veritat, que trigues molt menys que no pas amb altres tipus de transport.
A més, unes reformes que darrerament van donar, malauradament, dues víctimes mortals, una amb peces d'aquestes, unes tanques que hi va haver dos morts exactament, i d'altra precisament amb una d'aquestes petites tanques que hi ha als carrils bici, que estava suelta, no estava ben agafada,
sí,
i va haver dos...
al carrer Aragó.
Exacte, va haver dos morts. Una de les solucions que s'estan posant en marxa és la utilització del carril bus-bau per motoristes. Això com ho veus?
Jo ho veig bé, de fet. El que passa que sí que és veritat... jo sempre ho he vist bé. De fet, em sembla que un partit polític ho portava en el seu programa fa temps, i realment, sincerament, la Guàrdia Urbana de Barcelona fa bastant la vista grossa en aquest tema, perquè realment facilita molt més el trànsit dels altres vehicles. Al final, si tu amb una motocicleta, ja que t'estàs jugant la vida, no tens com una espècie de cert avantatge a nivell de circulació, doncs tampoc surt a compte. O sigui, jo, per exemple, sent motorista, hi ha molts dies que preferiria potser agafar el cotxe. Jo no tinc possibilitat d'arribar a la feina, a treballar fora de Barcelona amb el transport públic, i sí o sí haig d'anar amb el meu vehicle privat, a més que els horaris que faig poden ser una miqueta treballar caps de setmana, de matinada, en urgències, etc. I clar que hi ha molts dies que m'agradaria estar plovent o així, poder anar amb el cotxe, però també sé tot el que comporta. O sigui, un cotxe contamina molt més que una moto, ocupa molt més espai, això genera molta més saturació, congestió a les rondes, etc. Llavors, algun tipus d'avantatges de tindre amb la motocicleta, que entre un d'ells potser aparcar i l'altre ser una miqueta més àgil a l'hora d'avançar. Per exemple, antigament al carrer Aragó, en els semàfors, quan es posava el semàfor en vermell, els carrils eren suficientment amples com per poder, mica en mica, anar avançant fins a arribar a davant de tot el semàfor, i un cop es posa en verd, poder sortir endavant. Avui en dia, des que van fer-lo nou, diguéssim, al carrer Aragó, això no és possible perquè els carrils són molt, 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 molt estrets, i llavors és impossible ja, quan està parat el semàfor, posar-se fins davant del semàfor i sortir dels primers. Això ja no es pot fer. Per exemple.
Jaume, tu que portes 30 anys circulant en moto per Barcelona, què és el pitjor? Per tu, del dia a dia d'agafar la moto i circular per Barcelona, què és el que més et preocupa o què veus pitjor?
Mira, per una part, a l'estretament dels carrils, sobretot, perquè això ha derivat en que ja no pots circular còmodament a molts carrils. Per exemple, antigament tenies grans vies com el carrer Mallorca, carrer València, Aragó, Consell de Cent... O sigui, podies escollir una via. Si el carrer València anava una miqueta saturat, podies canviar Consell de Cent. Si Mallorca anava congestionat, podies baixar fins a Aragó. Avui en dia tot està congestionat. Llavors, no tens aquesta llibertat, i realment no tens gaire avantatge avui dia d'anar amb cotxe o amb moto. O sigui, la diferència no és tan gran com hi havia antigament. Abans també tenies les onades verdes, que diguéssim, anaves agafant els semàfors en verd. Això també a l'antic ajuntament ho va treure perquè no tinguessis aquesta facilitat, no? O sigui, que tinguessis pràcticament que parar a cada semàfor. I també el que notem bastant els motoristes, crec jo, que és la perillositat amb el tema de patinets, bicicletes...
Mm-hmm. Això t'ho va preguntar, sí, endavant.
En aquests encreuaments on tenen prioritat les bicicletes, però moltes vegades és una miqueta complicat i depèn de quines velocitats venen, és complicat girar. Clar, no és el mateix un cotxe, per exemple, sí que és veritat que si ve una bicicleta en baixada i té prioritat ell contra un cotxe, té en perill ell, però moltes vegades nosaltres, a un impacte d'una bicicleta o d'un patinet contra una moto, tots dos van a terra. Mm. I també, normalment, em sap greu dir-ho, però les normes de circulació no les respeten gaire. Ni patinets elèctrics ni bicicletes. O sigui, poques vegades veig algun patinet elèctric o bicicleta aturar-se en un semàfor en vermell. O sigui,
és a dir, que aquest augment d'utilització de patinets i bicicletes també afecta, precisament, bàsicament també perquè no respecten les normes de circulació.
Exacte. O sigui, és estrany veure bicicletes o patinets aturats en un semàfor en vermell. Normalment, no sé si tenen obligació, no? Perquè, clar, com no tens que tindre un carnet. Em sembla que un mínim per portar un patinet elèctric són 16 anys, el que passa que jo crec que...
No, sí que tenen obligació, eh? Sí que tenen, eh? Sí.
Tenen obligació de trobar-se en els semàfors en vermell.
Sí. Tothom, quan hi ha un semàfor... I els peatons també, que hi ha peatons que passen en vermell, però si tenen en vermell, tenen l'obligació de parar-se, igual que les bicis. Sí.
Val. Bueno, com hi ha normatives aquestes especials per ells, per exemple, jo visc a Gràcia, no? Hi ha carrers que poden circular en contradirecció sense cap problema. O sigui, hi ha el cartell que diu contradirecció per vehicles, però en canvi les bicicletes sí que poden circular. Llavors, com tenen la seva pròpia normativa, no sé segur si s'han d'aturar, no? Com no veig a ningú que s'aturi el semàfor en vermell, dic, bueno, doncs potser...
Igual és que no.
No tenen l'obligació, no ho sé.
Escolta, gràcies per haver-nos explicat la teva experiència i les teves impressions sobre circular en moto per Barcelona. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs ho teniu. Si sou motoristes, segurament ja esteu identificat amb tot el que explicava el Jaume. De seguida parlem de l'acord. Ahir, després de moltes hores de negociació, el Sindicat Infermeres de Catalunya va arribar a un acord per desconvocar la vaga amb el Departament de Salut. Doncs de seguida en parlarem i preguntarem a la Laia Marçal, que és vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, sobre els punts d'aquest acord. En parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Uf, si és que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
6 lligues, 3 champions, 5 copes i una terrible nit que l'ha deixat fora de joc. Escolta Fuera de Juego, un podcast del periódico sobre el cas Dani Alves. Ja disponible a la teva plataforma preferida. El periódico, entendre-hi més.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El Sindicat d'Infermeres de Catalunya ha arribat a un acord per desconvocar la vaga després de més d'un mes. Més d'un mes de vaga. Estaven lluitant contra... o no estaven d'acord, millor dit, contra l'acord del tercer sector, que tots els sindicats, menys Infermeres de Catalunya, doncs havia acceptat, i d'això aquesta vaga. S'ha arribat pràcticament a tots els acords, però li preguntem a la Laia Marçal, que és vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya. Laia, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Hores i hores, al final ja s'ha arribat a un acord, afortunadament. Satisfetes, en aquest cas?
Sí, estem satisfetes, però no del tot. Sí que és veritat que l'assignatura d'aquest acord no és suficient davant de totes les reivindicacions que portàvem. Sí que és veritat que el departament s'ha compromès a millorar molts dels aspectes organitzatius que afecten el dia a dia de les infermeres i ha agafat un compromís ferm en relació a les especialitats i a prioritzar davant del Ministeri la recategorització A1. Però això és només un primer pas. Aquest moviment de les infermeres dient prou segueix viu, segueix vigent i segueix amb ganes de seguir millorant el dia a dia de les infermeres.
Home, jo suposo que aquestes coses no són d'avui per demà. Em refereixo a l'acord i a les aplicacions. Quant de temps, quin marge de temps hi ha per aplicar-ho?
Les principals mesures que vam acordar d'així de més fàcil comprensió s'aplicaran, és a dir, es treballaran, es consensuaran i, per tant, s'implementaran durant aquest 2024 i esperem que aquesta recategorització A1 pugui dur-se a terme també dintre d'aquest marge.
Clar, una de les reivindicacions que feia per la recategorització, que això no depèn de la Generalitat, sinó depèn del govern central, era que mentre això no passés tinguéssiu un plus, no?, en el sou. I penso que això, el departament, és l'única cosa que ha dit que no, que això no podia ser.
Sí, així és. El departament ens va exposar que a nivell legal i jurídic això no es podria dur a terme. També entenem que hi ha molts intermediaris també en moltes dels termes econòmics que afecten als sindicats que han firmat les taules referents al CISCAT i a l'ICS aquest darrer any. Per tant, esperem que això es pugui seguir treballant en les meses que pertoca i es pugui seguir valorant aquesta necessitat mentre això no arriba de Madrid, de posar aquest focus a recategoritzar i de veritat reconèixer el que estan fent les professionals sanitàries d'aquest país. I bueno, en el fons, el que sí que estem contents és que hem aconseguit visibilitzar aquesta necessitat, que portàvem 10 anys, que no estem categoritzades com ens pertoca, però almenys tothom és conscient i estem veient aquesta necessitat de posar-hi aquesta pressa.
És curiós perquè sembla mentir que s'hagi d'arribar a vagues de més de 40 dies, no oblidem això, parlem de més d'un mes de vaga, per fer valer reivindicacions després de 10 anys demanant-les.
Sí, nosaltres, com alguns companys vostres el que ens deien, no? És com és que això els altres sindicats fins ara no ho reclamaven? Bueno, entenem que cadascú té les seves línies de treball i nosaltres veiem que això no es pot permetre, aquesta falta de valoració de les professionals sanitàries. I esperem que això no segueixi perpetuant amb altres demandes i altres necessitats de les professionals sanitàries, no només de les infermeres, sinó de totes les categories professionals que totes tenen mancances i que necessitem, de veritat, a posar focus en poder treballar per aquest sistema sanitari que ens mereixem.
Sí, sí, que no hi hagi fuga de talent, perquè això és una de les grans que és que tenim a Catalunya, a Espanya, que les infermeres es formen molt bé i després marxen. No sé si això encara passa.
Sí, sí, encara segueix passant. Les xifres segueixen sent preocupants. I de la mateixa manera com també segueix sent preocupant les xifres de les infermeres que surten especialistes, segueix sent molt poques les infermeres que es poden especialitzar i que també que tot aquest esforç que fan per poder professionalitzar i poder enriquir en qualitat les seves cures després no es reconegui a nivell de les administracions, ni a nivell estatal ni a nivell del govern.
Després, dissabte hi ha una manifestació unitària i sereu també presents.
Sí, també hi serem tants presents. Estem contentes d'haver pogut arribar amb aquest lema conjunt amb tots tant els grups de ciutadania com amb els altres grups sindicals. Aquesta necessitat de no vetllar només per aquests acords que ens poden desagradar més, ens poden agradar menys aquestes condicions, però estem tots veient i donant-nos compte que el que volem és una sanitat pública de qualitat i que això també implica que les professionals sanitàries que treballen en aquests sistemes puguin tenir les condicions laborals que es mereixen.
Doncs, Laia Marçal, vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tant de bo tot aquest acord arribi a tot a bon port. Seria el desitjable, molt amable.
A vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs, així sigui, tot sigui... Quan s'arriben a acord, sempre la cosa és bona, encara que... Ostres, quan parli d'infermeria té la marinera. Va, parlem de persones que viuen soles. Parlem de persones que, en aquest cas, doncs tenen aquesta soledat no desitjada. Hi ha un informe, que el tinc aquí, que diu que la població... S'ha fet un cens, no?, sobre persones que viuen soles. La població que viu sola a Barcelona arriba per primera vegada al 13%. D'aquest 13%, el 46% són persones majors de 65 anys. És a dir, un 25% dels barcelonins majors de 65 anys viuen sols. I és un què, és un què. En parlem de tot això, de seguit d'aquesta situació, sobretot quan una persona gran està sola, cada cop més gran. No? Parlem amb el senyor, amb el doctor Josep Maria Via, que és president de la Fundació Edat i Vida. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Veig que possiblement estem davant d'un agreujament del problema de solitud en gent gran.
Sí, sí. A veure, hi ha un problema creixent de solitud a totes les edats que gairebé és tan greu amb la gent gran com amb els més joves i que, a més, ha estat definit per l'Organització Mundial de la Salut com una epidèmia, és a dir, perquè té efectes sobre la salut psíquica i física, efectes nocius, i va a més. I jo, la veritat és que ara aquí mateix no tinc dades, però em sembla baix el 13%. He vist altres dades que hauria de revisar, que són bastant més altes. No sé si això potser refereix a una zona de Barcelona, un barri, un fragment o tal, perquè en termes globals crec que és bastant més. Però bueno, simplement és igual la xifra, el que vull dir és que el problema és gros i va més.
Clar, perquè a partir d'aquí què es pot fer? Fins i tot amb tu fa un temps que parlaven de residències, parlaven del nou model de residència, però també això és un problema. Quan es tracta de persones més grans de 65 que viuen en llars unipersonals, possiblement també se'ls ha de procurar una atenció en aquest cas.
Sí, a veure, és que el problema és molt complex i requeriria molta estona per abordar-lo, perquè no tenim que són... moltes variables, no? Per exemple, avui en dia aquesta diferència que fèieu en la presentació entre solitud o soledat desitjada i no desitjada no està tan clara. És a dir, més aviat hi ha una tendència a dir que al final tota la soledat és desitjada. Altra cosa és que... No desitjada.
No desitjada, no volguda.
Altra cosa és que un digui, per entendre'ns, pues per veure com està el món, l'opció menys dolenta és quedar sol i que et deixin tranquil. Per tant, per descarte, per eliminació, algú pot triar estar sol. Però la major part de gent no ho tria. És a dir, pues un munt de senyores grans vídues, perquè és normal que els marits morin abans, al revés també, menys, perquè el percentatge és més baix, però també hi ha homes sols. Aleshores, clar, a mesura que et fas gran això es va complicant, perquè si tens dependència no hi ha ningú que t'ajudi, la xarxa social no acaba de funcionar, no està preparada, i a l'horitzó no fa ser optimista, perquè al final això, en una societat que l'estructura familiar clàssica fa temps que s'ha trencat, i que el que passava abans, que dues o tres generacions vivien juntes i els joves es feien càrrec dels grans, això ha passat a la història per sempre, pues esclar, s'esperava que els poders públics donessin una resposta. I els poders públics no l'estan donant, i a més és difícil que la donin, perquè el dineral que costaria donar una solució a mida a cada persona que està sola és alt. Vull dir, estem davant d'un problema que va a més i no és de fàcil solució. perquè fer la carta al rei, sí, la pots fer i llavors t'adonaràs que segurament el que necessites té un cost bastant elevat. I molta gent acaba preferint anar a la residència perquè diu, bueno, mira, com a mínim allà, quan m'aixequi, si vull, em quedo sol a l'habitació com quan estic a casa, i si no, doncs tinc gent, i almenys hi ha gent que es mou, que parla, i no estic sol. I aquesta és una raó moltes vegades per anar a una residència, encara que pensis, bueno, doncs igual el menjar no m'agrada, igual no sé què, el que sigui, eh? Però almenys tinc gent per parlar.
Clar, parlaves bàsicament que en el fons el que tenim a sobre és un problema econòmic. Per això, si parlem de tenir esperances a les administracions, penso que serà el darrer lloc on posaran diners, eh?
No, és que és un problema social gros. Primer, és un problema de model de societat. Les famílies, si mirem la taxa de divorci, si mirem tal, tot apunta a que la gent està sola. Per tant, hi ha un model social de vida diferent. Hi ha una problemàtica econòmica associada i hi ha unes necessitats... clar, és que hi haurà gent que dirà, segons la ideologia o la manera de veure, dirà, home, clar, diu, és que si tot el que abans feien les famílies ara ho ha de pagar a l'Estat, doncs és que no tindrem prou impostos per pagar-ho. Bueno, hi haurà qui digui no, escolta'm, això s'ha de pagar com sigui, és una prioritat, però és que clar, també llavors és el peix que es mossega la cua, perquè a l'haver més gent gran, doncs hi ha menys gent activa treballant, i per tant hi ha menys gent cotitzant pensions i seguretat social i pagant impostos. Per tant, els recursos van baixant, i l'última pota, que seria la de que abans alguna gent més cara podia estalviar per quan fos gran, doncs ara no. Perquè si mires els nanos joves que s'incorporen al mercat laboral i que estan en els 30 i fins i tot 40, doncs normalment amb sort viuen al dia.
Doctor Josep Maria Via, president de la Fundació Nativida, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies. Doncs estem en bolquers amb tot això, perquè a més si això li afegim el tema residències, mireu com va canviar la cosa. Abans ja s'arribava a una certa edat i automàticament t'anaves cap a la residència perquè és que no hi havia cap altra qüestió. Una residència que necessita cada cop més una atenció medicalitzada, no? Perquè la gent que estem allà o que estarem allà doncs segurament tindrem problemes de salut. Però, clar, qui vol marxar a una residència? Que persona gran vol marxar a una residència? Doncs la persona que ja per si mateixa no pot estar sola. I no sé si això s'acaba de veure. No sé si ho he explicat molt, de forma molt simple, evidentment. Però és una qüestió que no sé si això s'acaba d'entendre. És una sensació només, eh? I aquí deixo l'observació i el comentari. Marc Puerto, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Tu també arribaràs als 70, eh? I més.
Ojalà.
Home, queda molt per davant, eh?
Sí,
però a més, la teva generació, segurament, l'esperança de vida és cap als 120, eh?
Això diuen.
Puh, 120 anys. Mare, t'imagines aguantant-me 120 anys? Però no arribarà a 120 anys, no et preocupis. Marc Puerto, què tenim per avui?
Doncs mira, seguirem parlant de famílies i en aquest cas de com podem controlar o en certa manera vigilar l'accés a internet dels menors davant de determinats continguts, per exemple...
Per adults, no?
D'adults, sí.
Aquestes famoses pàgines porno que diuen que tenen un accés massa fàcil, potser, i és ben cert, eh? Doncs de seguida en parlem d'aquesta aplicació, d'aquestes aplicacions, i en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Último domingo de enero. Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
D'aquests debats importantíssims amb la digitalització de la societat i les facilitats de l'accés a internet, la protecció dels menors davant de determinats continguts sensibles, bàsicament el porno està fent molt de mal en aquest cas, ha esdevingut una prioritat per a les famílies, per controlar tot això. Però, Marc Puerto, com podem educar en l'ús de la tecnologia a nens i adolescents? Crec que hi ha un projecte en marxa per ajudar les famílies, aplicacions en aquest cas, no?
Sí, sí. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, juntament amb altres entitats, estan treballant en un projecte que veurà a la llum aquest estiu, una aplicació pública capaç de verificar si els usuaris que pretenen entrar un contingut qualificat com d'adults compleixen o no amb els requisits. Una aplicació diferent a les que ens hem trobat fins ara i de la que ens ha parlat la sòcia fundadora de Som Connexió, Mercè Botella.
Hi ha dues coses positives. Una és que dificulta l'accés a continguts que no són adequats a la seva edat, i l'altra és que això està en mans de l'administració pública i no de qualsevol empresa privada que no saps ben bé què en fa de les dades personals que recullen a través d'aquestes aplicacions. L'aplicació dona més seguretat. Moltes de les aplicacions de control parental que existeixen, el que fan és que els pares, les famílies, poden delimitar a quin tipus d'accés es pot o no es pot fer, o si es poden o no poden arribar als seus fills, no? D'aquest element que és molt important, fins ara totes elles estaven en mans privades i que se'n pot fer un mal ús de tota la informació hipersensible que es recull a través d'aquestes aplicacions.
A més, es tractarà també d'una eina que ajudarà a les famílies, però no substituirà la feina dels pares. En cap cas servirà per educar, sinó que facilitarà aquesta feina. Un matís important que han volgut deixar molt clar.
Se'n pot fer un ús educatiu o un ús de vigilància. I això sí que recau a les famílies. La família és la que té el lliure albir a l'hora de decidir quin enfocament li vol donar a l'acompanyament. De fet, nosaltres recomanem clarament que allò que s'ha de fer és acompanyar, perquè la vigilància només són elements de control i que esperona, i especialment en aquesta edat, no? Que quan hi ha elements de control, com a jove, el que en els límits et convida a saltar-los. És una invitació directa.
Per tant, recorden, no es tracta de delegar la feina educativa a una aplicació, sinó acompanyar en l'ús d'aquesta tecnologia i que serveixi també com a diàleg entre ambdues parts.
Bé, és una eina per ajudar, efectivament. Sí. No pensem que sigui una aplicació sempre. Les aplicacions per si mateixes no eduquen, mai. Però sí poden ajudar o donar-nos un cop de mà. Com la tecnologia, que no és ni bona ni dolenta, sinó com s'utilitza.
Exacte.
Marc Puerto, aquest cap de setmana ja sabeu que la mare està amb tots vosaltres, us aixeca del llit els més matinadors, diumenges i dissabtes, dissabtes i diumenges, els matins del cap de setmana, des de les 6 del matí fins a 2:15 de 9. Escolta, i aquest cap de setmana quins temes destacats tindrem?
Doncs aquest cap de setmana parlem de tecnologia, seguim parlant de tecnologia, parlem també d'una guia, en aquest cas, tant online com física també, de, per exemple, saber, si vius al Baix Llobregat o a l'Hospitalet, quines entitats hi ha i quines personalitats importants t'hi pots trobar a la zona. També parlarem, per exemple, d'animals, de com hem de cuidar si tenim un animal de companyia, què podem fer si hem de viatjar amb la mascota, si no. Parlarem, per exemple, de que l'aire a Europa és el més sec dels últims 400 anys.
Ostres, que interessant això.
Sí, i també, per exemple, segur que us ve la imatge al cap, la roba que queda amuntegada a moltes parts del món.
Sí,
què es fa amb aquesta roba? Com contamina i els problemes que té tot plegat.
En sèrio, l'aire d'Europa és el més sec dels darrers 400 anys?
I anem a pitjor, continuarà.
Que anem a pitjor. Anem a pitjor.
Sí.
Bé, doncs si voleu saber en què incideix que l'aire d'Europa sigui el més sec dels 400 anys, demà i demà passat, dissabte i diumenge, des de les 6 del matí fins a 8:45, els matins del cap de setmana amb la Mar Puerto. Mar, demà és que escoltem.
Sí, i tant.
Me'n poso el rellotge despertador per Sant Escolar, que ho sàpigues.
Gràcies.
Gràcies, reina, cuida't. Doncs estem a punt d'arribar a la una, tanquem arrere des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant, atenció, del tramvia blau. El tramvia blau, els que us recordeu, fa 5 anys que no circula. Fa 5 anys que van prometre allò de no, és que ho retirem per modernitzar. I res. Arribem a la una. De seguida expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
La una.